Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 4 de juny del 2023. Ha sortit pel el sol per Cadaqués fa ja gairebé una hora, 50 minuts, en un dia que no es pondrà fins l'entorn de 9:45 de la nit al canal, altra punta del país. Un diumenge pel que fa al temps, que de seguida repassarem amb el Martí Oliveres. Ahir va haver-hi pluges importants a Catalunya, pluges intenses, acumulant 40-50 litres per metre quadrat en alguns espais del país, Olot, Terrassa. Aquesta matinada hi ha hagut un aiguat molt considerable, molt local, amb 50 litres més per metre quadrat a l'Aldea al Baix Ebre, i avui se'n tornem-hi. A partir del migdia, que tornen a descarregar ruixats, tempestes, sobretot a l'interior, i com ahir localment ho pot fer amb intensitat, amb força, amb calamar-se fins i tot. Per tant, avui és dia d'estar atent, perquè les coses poden ser bastant, bastant locals. En principi, a la ciutat de Barcelona, ara ho haurem de repassar amb el Martí Oliveres, no sabem ben bé si pot haver-hi efecte o no de pluges per la celebració de les jugadores del Barça, la celebració de la Champions. Ahir, des d'Eindhoven, als Països Baixos, des d'on RAC1 va desplegar la seva programació per seguir una final històrica, van veure, doncs, això, una consecució d'un títol que és molt més que un títol, en tots els seus nivells. Històric per el desplaçament d'aficionats que vam estar explicant durant tot el dia, vora 10.000, inundant aquesta ciutat neerlandesa després de creuar Europa amb avió, amb tren, amb cotxe, amb autocar, evidentment pel títol, que és el segon de la història del club i que converteix el femení del Barça en un dels grans equips europeus de tots els temps, però també per com es va produir, amb una remuntada històrica. Al descans perdien 2-0 contra el Wolfsburg i dos gols en dos minuts. Després de la mitja part les van empènyer fins a la victòria final 3-2. Títol històric, diem, a tots els nivells, per una generació irrepetible que ha fet el pas, el gran salt, fins i tot, de convertir el futbol femení a escala global en un fenomen de masses. En parlarem de tot plegat aquest matí des de Barcelona, en un dia que, evidentment, també hi haurà basat de les sorpreses i paraules encadenades i embalat, i moltes coses més al llarg de les pròximes 7 hores de ràdio, que arrenquem ara i tancarem a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 3 minuts, temps d'actualitzar ja tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports del temps. Adrià Garcia, Maria Costa, Oriol Jové, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, Rosalía s'ha proclamat reina del Primavera Sound. Ha sigut fa poca estona l'actuació més multitudinària de l'edició del Primavera Sound d'aquest any, amb la cantant de Sarrovires conquerint el parc del Fòrum. Rosalía ho feia emocionada de tornar a tocar a casa i totalment còmplice amb el públic, amb singles com el Bizcochito que sentia, Motomami o Chicken Teriyaki dalt d'un patinet.
Rosalía va sortir tot acompanyada dels 8 ballarins interpretant Malamente, La Fama i una versió hard track de Despecha. Fins i tot va aturar el concert quan interpretava Hentai al piano perquè el públic li cridava que no el sentia prou. Un concert ple de discursos en català, malgrat el molt públic estranger que hi havia. La mateixa Rosalía admetia al públic que ser cap de cartell era un somni fet realitat.
En realitat és fortíssim. Jo sempre venia a Primavera Sound a veure concerts i a posar-me fina. Recordo veure en viu a la Grace Jones. Recordo somiar amb sent un artista que fos cap de cartell i que pogués actuar en un escenari.
L'organització calcula que entre dijous i aquesta nit hauran passat pel Parc del Fòrum unes 193.000 persones, 15.000 menys que l'any passat. Unes xifres, però, que no els preocupen, perquè asseguren que ja és el que buscaven per evitar les cues i les grans aglomeracions.
Alguna anàlisi de la premsa del dia diu que, efectivament, el Primavera Sound troba la seva mida, el seu espai, després dels problemes que es van generar l'any passat, precisament, amb la quantitat de gent que hi havia, i recordem que més va durar dues setmanes. En tot cas, s'ha acabat ja, en aquest cas, la darrera de les nits del Primavera Sound, no, encara en queda una altra, però en tot cas ja hi havia aquest balanç ja, tenint en compte que la setmana que ve el Primavera Sound se'n va cap a Madrid. També aquesta nit, de fet, passada la mitjanit, mentre Rosalía estava tocant el Parc del Fòrum, el Barça femení aterrava a l'aeroport del Prat amb un centenar d'aficionats que la rebien amb la Champions, la duien sota el braç.
Ara sí, la Copa és del Barça, ja la té la capitana Alexia, és hora d'aixecar-la ben amunt, som-hi Alexia, ben fort.
Així ho explicava la Laia Coll des d'Eindhoven, el Barça fent història de nou, aixecant ahir la segona Champions femenina del seu palmarès després d'una remuntada èpica. Perdien 0-2 al descans contra el Wolfsburg, però van acabar capgirant el marcador amb dos gols pràcticament consecutius de Patrick Guijarro i un altre de Rolfo.
Sí, Jonathan Giraldez va saber tocar la tecla al descans i els dos gols de Patrick abans del minut 50 van ser claus per encarrilar una remuntada èpica, que és l'únic que li faltava a un equip que continua fent història i que torna a ser el millor d'Europa. Ho celebrava el president Joan Laporta en declaracions a TV3.
El que és important és no com comença, sinó com acaba. Crec que la remuntada ha estat perquè les jugadores, l'entrenador han cregut fins al final. Havia sentit que la xerrada que han fet doncs ha sigut una xerrada molt motivadora, molt d'esperit d'equip, que sobretot creiessin en els colors, sentissin els colors, seguissin doncs tot el que aquesta afició els està donant. I home, s'ha guanyat amb una remuntada, jo crec que històrica, i a més merescuda.
Alexis va haver de conformar un poc més que el temps afegit sobre el terreny de joc, però va poder aixecar la seva primera Champions com a capitana del Barça. Uns 10.000 aficionats culers van acompanyar l'equip al Philips Stadium d'Eindhoven i uns 200 es van aplegar a la font de Canaletes després del xiulet final. Un cop arribades a Barcelona, la festa de les jugadores ha continuat fins a altes hores de la matinada, però la festa grossa serà aquesta tarda. L'equip oferirà el títol a l'afició a la plaça Sant Jaume després de les recepcions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i de l'alcaldessa en funcions Ada Colau.
De fet, fa 20 anys que el Barça no celebra un títol des del balcó de l'Ajuntament, avui es torna a ser antigament. Recordeu que la imatge era aquesta, el club celebrant tots els títols des d'allà, des del balcó a Sant Jaume. L'últim va ser l'Eurolliga de bàsquet de l'any 2003. Avui que hi ha unanimitat a la premsa esportiva i generalista amb el títol del Barça femení, protagonista de pràcticament totes les portades, Sandra Sotillo.
Sí, tant esportius com diaris catalans escullen la mateixa fotografia, la d'Alexia Putellas aixecant la Copa de Campiones d'Europa. El Mundo Deportivo destaca que és la segona Champions i títol amb un bicampiones en majúscules. El Barça, diu, es consolida entre els grans amb una exhibició de personalitat, identitat i futbol. L'esport també celebra amb un campiones i subratlla que la segona Champions del Barça consolida el projecte i l'aposta del club pel futbol femení. L'esportiu titula Llarga vida Barça i destaca el caràcter de l'equip per capgirar el resultat. També l'AS, que exclama Reines d'Europa, i el Marca, que resumeix la segona arriba amb èpica. El Barça femení és protagonista també als diaris catalans. La Vanguardia titula Bicampiones d'Europa. El periòdico resumeix reconquesta èpica, l'ara en majúscula amb un campiones, i des de Madrid El País destaca remuntada per tocar el cel.
Doncs bé, més enllà d'aquesta qüestió que evidentment analitzarem, mirarem de conversar amb alguns dels membres del Barça al llarg del matí, entre ells l'entrenador Jonathan Giraldez. Més enllà d'aquesta qüestió, des del punt de vista d'informació més generalista, l'ex vicepresidenta del Parlament Europeu, Eva Kaili, sospita que l'estat espanyol va espiar membres de l'Eurocambra, concretament els del comitè que investigava l'ús del programari Pegasus. En parla avui al diari El Mundo. Kaili és la política que, recordareu, es va veure esquitxada per presumptament haver acceptat suborns de Qatar per promocionar el país i que s'hi jugués al Mundial de Futbol.
Sí, després de crear el sistema per saber quins mòbils havia espiat el sistema Pegasus, es va crear el Comitè Europeu d'Investigació. Segons Kaili, els seus advocats tenen indicis que tothom en aquest grup d'investigació va ser espiat almenys per 5 països, com per exemple Espanya, el Marroc, França i Bèlgica. Kaili creu que el que buscaven aquests països era si hi havia alguna connexió entre el sistema Pegasus i precisament el Marroc. A més, assegura que com que no van trobar informació, van canviar l'objectiu, aprofitant que hi havia el Mundial al de Qatar i van crear proves falses contra ella. De fet, Kaili diu que un dels països que va inventar-se els comptes en què li haurien acceptat els suborns és Espanya.
I també el diari El Mundo. Avui hi ha enquesta encarregada pel diari a l'empresa Sigma que preveu que Partit Popular i Vox sumarien majoria absoluta si avui les eleccions convocades el 23 de juliol es fessin avui. En concret, tindrien 144 i 33 diputats i, per tant, superarien res per un escó el tall de la majoria absoluta. D'altra banda, els socialistes perdrien 21 diputats, passarien dels 120 que tenen ara a 99.
Segons l'enquesta, el principal canvi en la composició del Congrés seria, doncs, el sorpasso del PP al PSOE. De fet, el sondeig apunta que hi hauria 745.000 persones que passarien de votar socialista el 2019 a votar el Partit Popular en les eleccions del 23J. A més, el PP també s'emportaria els vots de la meitat de les persones que van donar confiança a Ciutadans a les eleccions del 2019. Més enllà dels populars i els socialistes, la tercera força seria per un suposat bloc d'esquerres amb Podem i Sumar inclosos, que aconseguirien 34 escons, un més que Vox, que cauria dels 52 que té ara aquesta legislatura a 33. Pel que fa als partits catalans, Esquerra obtindria els mateixos escons que té ara, 13, i Junts creixeria dels 5 als 8.
Precisament les eleccions generals anticipades que han obligat a revisar les estratègies dels partits independentistes també després de la pèrdua de vots a les municipals. Les cúpules de Junts i d'Esquerra es van trobar divendres a Suïssa amb una reunió que no es va fer pública fins ahir, i els dirigents dels dos partits es van veure per recosir confiances i treballar per arribar a pactes als ajuntaments, consells comarcals o diputacions.
Sí, les dues cúpules, amb Marta Rovira i Jordi Turull al capdavant, van analitzar els resultats del 28 de maig i, tot i la desfeta, diuen que volen convertir-los en una oportunitat per reconstruir l'independentisme. Veuen clau prioritzar els pactes entre els dos partits al món local com a primer pas per refer l'entesa del moviment. Un d'aquests acords entre Junts i Esquerra als ajuntaments pot ser a Barcelona. En una entrevista avui al diari Ara, Xavier Trias estén la mà als republicans per governar i assegura que els dos partits tenen ganes d'entendre's. Tot i això, és conscient que necessita el suport del PSC.
Si jo en tinc 11 i els socialistes en tenen 10, 11 i 10 són 21, i a mi m'agradaria que, a més, amb Esquerra s'hi sumessin. Les primeres converses amb Esquerra han sigut molt positives i amb ganes de col·laborar i d'entendre'ns.
A més, Trias carrega de valent contra de Colau. Diu que encara no ha paït la derrota del passat diumenge i que hauria de reconèixer que no serà alcaldessa.
I en plana de successos, els Mossos d'Esquadra estan buscant els autors d'un tiroteig que ahir a la tarda va deixar un ferit a Alella, al Maresme. De moment no hi ha detinguts.
Va passar cap a les 4 de la tarda en una casa ocupada del poble. Segons explica la periodista Rebeca Carranco al País, tres persones van entrar a l'habitatge i va haver una discussió. Va ser llavors quan es va començar a sentir els trets. Segons les primeres investigacions dels Mossos, els agressors haurien disparat l'home que vivia a la casa i després haurien fugit en cotxe. La víctima està ingressat a l'Hospital Can Ruti de Badalona. Els Mossos estan buscant també els agressors i el cotxe que van fer servir per fugir.
Tot plegat en un cap de setmana marcat pel trànsit. Avui és el dia del Gran Premi de Fórmula 1 a Montmeló i assistiran més de 120.000 espectadors. I el Primavera Sound és cap de setmana més llarg per una bona part del país. El Servei Català de Trànsit avisa que es preveu circulació avui densa a les carreteres, especialment a la P7, que és la principal via d'accés al circuit de Catalunya. Tot i això, que Trànsit diu que l'operació sortida ja es va executar finalment ahir. Entre les 3 de la tarda de divendres i les 3 de la tarda d'ahir van sortir de l'àrea metropolitana uns 484.000 vehicles. Però atenció, perquè les complicacions a les carreteres podrien accentuar-se avui pel temps, amb 12 comarques que tornen a estar en alerta per intensitat de pluges entre el migdia, entre les 2 i les 8 del vespre. De fet, ahir ja va ploure i molt en diversos punts del país, sobretot a la Noguera i l'Alt Penedès, on s'hi van arribar a registrar 40 litres per metre quadrat, amb Protecció Civil rebent una quarantena d'incidències a primera hora de la tarda. Avui es poden repetir Martí,
sí,
els episodis de pluges com el d'ahir,
sí,
o no?
Sí, pendents d'aquestes tempestes localment fortes, amb calamar-se, fortes ventades, precaució amb els desplaçaments, és cap de setmana, molta mobilitat. Ara al matí tenim una treva, però a partir del migdia se'n tornem-hi. Xàfecs, tronades a l'interior, no a la costa. Per tant, Catalunya Central, comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, poden arribar també cap a l'altiplà central, comarques de Lleida, que han estat assedegades durant bona part del mes de maig. Ahir va ploure molt, per exemple, més de 40 litres per metre quadrat a la Noguera, però també el Lluçanès, a l'Alt Penedès, al Moianès, amb una forta calamarsada al nord d'Osona, a la ciutat de Terrassa, més de 50 litres per metre quadrat, i ara, de fa poca estona, tenim un aiguat local al Baix Ebre que ha deixat 56 litres per metre quadrat a l'Aldea, i a pocs quilòmetres ni una gota. Per tant, això que va per barri s'ha de repetir aquest diumenge. Precaució, i tot plegat amb un ambient ambient càlid al migdia.
I pel que fa als esports, avui que pot ser un dia gran també per l'esport català, en aquest cas el Girona, un any després d'haver pujat a segona, el Girona avui podria classificar-se per primer cop a la història per jugar competicions europees.
Els de Michel visiten el Sadar a 2:15 en l'última jornada de Lliga i han de guanyar l'Osasuna i esperar que l'Atlètic de Bilbao empati o perda el Santiago Bernabéu contra el Madrid, que no s'hi juga res més enllà de certificar la segona posició. Si això passa, els gironins acabaran la temporada setents i això els donarà una plaça per la Conference League la propera temporada. El Barça, de la seva banda, tanca la Lliga Balaïdos contra el Celta, que es juga la permanència a partir de les 9 de la nit, i a la mateixa hora l'Espanyol, que ja està descendit, rep l'Almeria, que també es juga a salvar-se en un partit que estarà marcat per les accions de protesta del club i l'afició contra els arbitratges.
Un quart de vuit del matí.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
RAC més 1, podcast.
Oxigen. Un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usat. En aquest episodi, l'esclafit de Vilafranca del Penedès.
El dia 31 d'agost de l'any 2022, un episodi de xàfecs intensos va afectar molts punts de Catalunya. A Vilafranca del Penedès estaven en plena festa major i, de sobte,
vam veure com tot de finestres començaven a volar allà mateix a la plaça de la Vila, cadires, les persones corrien a xuclugar-se, els castellers amunt i avall.
Un esclafit que va durar 6 minuts ho va destrossar tot. Arbres a terra, escenaris destrossats...
Semblava com d'una pel·lícula, no? Com un tornado o alguna cosa així. Semblava que no estiguessis a Vilafranca.
Oxigen, amb Mònica Usat. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1. Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
29.478 29478 de la sèrie 4004.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot...
Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1.
Renovada, actualitzada.
Ara, a RAC1.cat encara és més fàcil descarregar, escoltar i compartir els teus podcasts preferits.
RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
I a aquesta hora del matí el comentari de Jordi Margarit.
Arran de la nova convocatòria electoral, els partits han hagut de dosificar les anàlisis de les dades de les votacions de diumenge passat. Jo n'he fet un estudi global més enllà del riu Sénia. Un dia és un dia. M'he fixat en un detall. La majoria de resultats es confonen amb les audiències de les emissores de ràdio. Sí, sí, m'explico. Seguint les línies editorials de les diferents cadenes de l'Estat i l'audiència segons l'EGM a cada comunitat, podem determinar els resultats electorals. Sí, ho he mirat segons els estudis de ràdio i no de la televisió. Primer, perquè és el mitjà que més conec, i segon, perquè la idiosincràsia d'aquest mitjà i els mesuradors de la tele en compliquen les anàlisis. Així doncs, podem afirmar que allà on l'audiència de COPE més Onda Cero més ES Ràdio, les blaves, guanyen, PP i Vox vencen. I allà on guanyen SER més R Ràdio Nacional, les vermelles, i en el cas de Catalunya i Euskadi, les pròpies, i vencen el PSOE més Podem a l'Estat i el País Basc i Catalunya, els que ja sabem. Mirem alguns exemples. Andalusia, que la suma d'emissores blaves supera les vermelles i guanya PP. A València, 3/4 del mateix. A Madrid i tantes altres, els resultats EGM coincideixen amb el resultat electoral. I un darrer detall. El total d'oients de ràdios blaves a l'Estat és de 6.249.000 oients i el de ràdios vermelles, 5.086.000 oients. Voleu fer un cop d'ull als resultats totals de PP i de PSOE? Pura coincidència? Potser sí. Però a banda de la professionalitat de les emissores, en trec dues conclusions. La ràdio segueix sent el reflex i mirall de la societat més fidel. Segona, abans no ho digui el CIS, amb l'EGM ja sabem de quin mal hem de morir o de quin bé n'hem de gaudir. Curiós, oi? Catalunya, tu, a la teva!
El comentari de Jordi Margarit, que tornarà dissabte que ve, a la mateixa hora del matí. Ja sabeu que el Via Lliure ens agrada veure món, ho hem estat fent en les últimes temporades a través del mono de viatge, i aquesta anant un palet encara més lluny, plantejant nous reptes. I un dels reptes era, tenint en compte que hi havia al llarg d'aquest any una efemèride important en el món de la literatura de viatges, que és el 150 aniversari de la novel·la La volta al món en 80 dies, de Jules Verne. Sabeu que aquest any al Via Lliure fem...
La volta al món en 80 llibres.
En 80 llibres. I això vol dir que cada dissabte i cada diumenge us hem estat proposant i seguim proposant lectures que ens transportin a països diferents al costat del Víctor Vives. Què tal, Vives? Bon dia.
Bon dia, Xavi.
I hem arribat a l'etapa 76 del viatge. Ens estem acostant molt al final. Ens havíem quedat a Islàndia. On anem avui?
Cap a Guinea Equatorial.
Anem cap a la costa oest de l'Àfrica, aquesta Guinea Equatorial, a través d'aquest llibre, Víctor.
Amb les tinieblas de tu memòria negra, de Donato Ndongo. Ell és un polític, periodista i escriptor guineà exiliat del seu país per l'oposició al dictador Teodoro Obiang. Va treballar durant 10 anys com a delegat de l'agència EFE a l'Àfrica Central i ha col·laborat en diversos mitjans espanyols per explicar la realitat africana. Una tasca que també ha desenvolupat en diversos càrrecs, tant a la universitat com en institucions culturals. Les tinieblas de tu memòria negra explica la història d'un nen a la Guinea Equatorial dels últims anys de la colonització espanyola, a la dècada dels 60. És un escolanet a qui el rector pressiona perquè es faci capellà, tot i que ell no en sent la vocació. El nano és d'una família benestant. El seu pare treballa pels espanyols i això comporta, doncs, tot un seguit de privilegis. En canvi, hi ha un oncle que resisteix a perdre la cultura pròpia. Tots dos, el pare i l'oncle, representen dos pols antagònics de la societat guineana.
Per tant, un llibre que ens transporta d'aquesta manera a l'últim territori descolonitzat d'Espanya, per tant, amb les seves contradiccions abans d'aquesta independència.
Exacte, reflecteix aquestes dues cares, els partidaris de mantenir el règim i els que el volien fer caure. L'autor, en tot cas, se serveix del punt de vista infantil per ridiculitzar-lo. Per exemple, recorda com a l'escola els nens feien la salutació feixista, els feien cantar el cara al sol, els feien aprendre la història dels reis catòlics, que, clar, naturalment per ells no tenien res a veure. Els colonitzadors explicaven als guineans que els havien vingut a salvar de l'anarquia perquè els seus avantpassats eren uns bàrbars, uns idòlatres i uns caníbals. A tot això, el protagonista també viu dues realitats personalment. Mentre d'una banda pren les maneres dels estrangers i a recitar la missa en llatí, tot i que no té ni idea del llatí, de l'altra segueix els ritus de la seva tribu, recitats en un idioma propi, el fang. Però és que l'Anu tampoc el coneix, el fang, perquè a casa seva el que parlen és el castellà.
Doncs aquest és el joc de contradiccions també internes en un moment, en un espai i en una vida molt particular. Avui hem viatjat a Guinea Equatorial a través de les tinieblas de tu memòria negra de Donato Ndongo en aquesta volta al món literària de cada dissabte i cada diumenge. Podeu recuperar la informació d'aquest llibre al Twitter del Via Lliure. Gràcies, Víctor.
Fins ara, bon dia.
Sons del cap de setmana.
Bon dia, sóc en Ramon, de Vilanova i la Jotru, i la meva nota de veu del cap de setmana és el concert de Bruce Springsteen que vaig poder gaudir amb la meva amiga Imma aquest 7 de maig al RDS Arena de Dublín.
Bé, doncs no sé si el Ramon és comparable a la Maria Vila, que va no sé quants concerts del Bruce Springsteen, però en tot cas ell és un dels catalans que va poder veure el Bruce Springsteen el dia 7 de maig a Dublín, en aquest cas. El segon dels tres concerts que va fer també allà a Irlanda. Esperem que el gaudís també el Ramon. En tot cas és un bon so per definir també els caps de setmana, en aquest cas especial, extraordinari per aquest oient. Si voleu col·laborar vosaltres també en ampliar una mica més aquest collage dels sons dels oients del cap de setmana, del que feu, del que deixeu de fer, és molt fàcil registrar un so que defineixi com són els vostres caps de setmana, sigui en àmbits esportius, en concerts d'aquest tipus, en cites culturals, en viatges o en sortides amb amics o familiars, o fins i tot amb la feina. Enregistreu aquest so, ens l'envieu amb el vostre nom i el nom i el lloc des d'on l'envieu al WhatsApp de Via Lliure, al 606 25 64 39.
Ensenyeu-nos quin és el vostre so del cap de setmana enviant una nota de veu al WhatsApp del Via Lliure. 606 25 64 39.
Eva Jou, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és dia 4 de juny, farem una recolada musical. Fins a quin dia 4 de juny?
Fins al 4 de juny de 1993.
Això vol dir molta guitarra d'aquest estil, és molt perfectament sí. Identificable. Avui fa 30 anys de... perquè aquests són Bad Religion.
Correcte.
De què, exactament?
Mira, avui fa 30 anys el grup de punk rock Bad Religion traia el seu setè disc titulat Receipt for Hate. És un disc que en total té 14 cançons i una de les més conegudes és aquesta que estem sentint de fons, que es diu American Jesus. Té una història que està bastant bé, perquè, segons expliquen els membres del grup, aquesta cançó és una resposta al president George Bush, que a principis dels 90 deia que els Estats Units guanyaria la guerra del Golf perquè Déu els ajudaria. Arran d'això, la cançó ve a ser una paròdia cap a tota aquella gent que pensa que Déu tracta diferent als Estats Units que a la resta de països. Sentim-la.
Música.
Ya puedes solicitar online el voto por correo para las próximas elecciones generales del 23 de julio. Entra en la página web correos.es y envía tu solicitud. Tienes de plazo hasta el día 13 de julio. Correos.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Tornen els descomptes bojos de Conforama. Fins al 6 de juny, 20% de descompte en sofàs, matalassos i mobles. Renovar casa teva mai havia estat tan fàcil. Ja botigues i a Conforama.es.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Un bon pa acabat de tallar, un bon tomàquet de penjar, un bon oli d'oliva, un polsim de sal i al damunt uns talls de gall d'indi la selva, de sabor natural, amb alt contingut carni i elaborat sense pressa, perquè el gaudeixis amb calma. La selva, tranquil·litat i bons aliments.
Pot ser més eco, més tecnològic, o fins i tot més atrevit. És que ser híbrid mai ha estat tan fàcil. Nou Suzuki Vitara híbrid. Canvia't a la gamma híbrida de Suzuki i descobreix les opcions de finançament Suzuki Option. Pensa híbrid. Condueix Suzuki.
Mava Motor Suzuki. Carrer Londres 3 de Granollers.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suany.
Aquesta setmana us expliquem la història de Shiny Happy People, un dels temes més exitosos de R.E.M., la banda que aquí sempre hem mal anomenat REM. Si la voleu escoltar, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta-la a rac1.cat i a l'app de RAC 1.
Tots som
més
1.
I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida per als que ens estigueu escoltant, intempestiva per als que tot just esteu arribant fins a casa vostra després d'una jornada llarga que heu decidit allargar si heu anat a fer oci i obligatòria si heu anat a treballar, aquests sou uns i els altres. Aquest xoc de civilitzacions es topa directament amb els que tot just us esteu despertant i penseu, mira que bé que tenim tot el diumenge per davant. Ens dirigim a aquesta hora que és entre intempestiva i plàcida a un raconet que ens encanta, a un carrer empedrat que està ubicat en una població que no han volgut revelar mai, un carrer empedrat dels pocs que queden al país, al final del qual hi ha un edifici sense gaire interès arquitectònic o artístic, a l'interior del qual s'amaguen les meravelles més inesperades. Allà a la porta sempre hi ha custodiant aquesta entrada l'Albert Berlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Què tal, Xavi? Com a tot? Bon dia.
D'aquest basar de les sorpreses que sempre, efectivament, com diu la seva paraula, ens sorprèn. Bé, necessito una confirmació, Berlegui.
Sí.
Pot ser que arribem a final de temporada sense haver d'engegar el pluricocat?
Mira, no t'ho puc assegurar. No t'ho puc assegurar, Xavi. No t'ho puc assegurar. No. És que, a veure, estem a 4 de juny. Estem a 4 de juny. Falta encara un mes i mig per acabar temporada.
Sí.
I estem escadussers, diguem-ne, de correspondència. I, per tant, no puc garantir que fins a final de temporada no haguem d'activar el pluricocat.
Des d'aquí una crida perquè no haguem d'arribar en aquest moment. I, escolta, no em feu passar per aquest tràngol, per aquest calvari.
Perdona, tu no passes aquest tràngol. Perdona, Xavi, tu no passes. Passo jo, eh? Jo sóc el que m'humilio, eh?
Sí, però és que el que ho ha d'aguantar, un Berlegui allò ensorrat, amb un depressiu, és que ja s'han enviat totes les cartes que s'havien d'enviar. Bueno, una cosa, és terrible això. Per tant, jo des d'aquí, si voleu evitar-m'ho, sisplau, envieu alguna carteta més i així arribem ja a final de temporada. Bé, en tot cas, llegim les que hi ha...
Mentre no arriben, mira, un dibuix que em va fer arribar en Joan Mestre. En Joan Mestre és un lleidatà que quan vaig a Lleida un cop a l'any a impartir unes conferències a la Universitat de Lleida, a l'aula d'extensió universitària, sempre em dona uns dibuixos excel·lents. L'any passat ja em va regalar un, i aquest any un altre. És una mena d'aquarela en el que es veu la popa d'un vaixell que es diu Göteborg. I un vaixell, a més, però estem parlant d'un vaixell, diguem-ne, del segle XVIII, amb les seves veles, aquesta imatge, diguem-ne, aventurera de pirates que tenim, doncs el Göteborg. I hi ha una inscripció que diu: si falla Berlegui Express, podeu utilitzar el Göteborg, que també vola sobre les ones. Lleida, 29 de març del 2023, Joan Mestre, a USK Lleida. I llavors, clar, buscant una mica d'informació sobre això, doncs efectivament, el Göteborg va ser un vaixell mercant suec que es va enfonsar l'any 1745 i que una rèplica del qual va visitar Barcelona fa uns quants mesos. Llavors suposem que arran d'aquesta visita a Barcelona, doncs bé, el nostre estimat oient, el Joan Mestre, doncs li va fer un dibuix. És un vaixell de fusta, de 58 metres d'eslora, 850 tones, i que és la nau, que és la rèplica fidel d'aquest vaixell mercant que es va enfonsar molt a prop de la ciutat de Göteborg, suposo d'aquí el seu nom, a l'any 1745. Per tant, doncs, la il·lustració d'en Joan Mestre, que queda també consignada aquí al Basar de les Sorpreses.
Perfecte, doncs
I la segona carta que ens arriba és una carta convencional, és una carta que ve signada per... A veure, sí? Mira, en Joan Escola, des de Castelldans, des de Lleida. I de dins extraiem un parell de fulls mecanoscrits que podem llegir el següent. Hola, Albert Berlegui. El dia 30 d'abril és el meu aniversari.
Ui, ja no m'ha arribat.
Vaja, clar, és que està datat el dia 2 de març, eh? O sigui, el nostre oient la va enviar en temps, però noi, és que anem tan retards, tan retrasats que... El dia 30 d'abril és el meu aniversari. Aquest en faig 56. De fa uns quants anys envio un missatge de veu al grup de WhatsApp. Disfruto de la festa. El formem exalumnes de l'escola Alfred Potrony de Térmens, de la Quinta del 67, on aprofitem per felicitar-nos en dates assenyalades, aniversaris i sants. El missatge intento emocionar-los, pessigar-los el cor amb una petita historieta de la nostra infantesa, un record verídic acompanyat d'una cullerada ensucrada de ficció. Els diumenges, mentre esmorzo, escolto el Basar de les Sorpreses i gaudeixo dels emocionants i meravellosos viatges que recorrem amb la imaginació. Aprofitant que aquest any, el dia 30 d'abril, cau un diumenge, què millor que poder escoltar el meu viatge amb la veu de l'Albert o del Bundó per RAC1, o recuperar-lo a través del podcast del programa. Doncs sí, millor que podcast, i ens sap greu, però aquí tenim, mira, doncs on tenim un petit relat que passo a llegir. El viatge de 3 anys. Acloqueu els ulls i recordeu: davant de l'escola hi ha aparcat, com cada dia, el vell Eusepio. Pujo amb la meva cartera negra, dansa, plena de llibres, inquietuds, emocions i pors. M'assec al seient d'escai, atrotinat i gastat de color granate, envoltat de tots els amics i amigues de la Quinta del 67 de Térmens. Ja hi som tots? Pregunta el Floresto, al mateix temps que ens desitja un bon dia. L'autocar ple de cants i alegries emprèn el nostre viatge. Passem per la plaça, donem el tom a la font i un carreret estret ens aboca al pont del riu, en un cantó el rentador. Està ple d'aigua i aviat ens hi podrem banyar. A l'altre, els hortets. Travessem el pont de ferro amb la seva capota de nou vigues. Avui l'aigua del riu té color xocolata. Baixa riuada. Enfilant la carretera al davant, lluny, un campanar. Darrere, un reull, a dalt, l'església de Sant Joan. De sobte, un retomb canvia el paisatge. A la meva dreta, l'esmai de la font de l'Urxanet, de l'Orfaneta, davant la fàbrica, per sobre s'alça majestuosa, colossal, quasi infinita. La xemeneia de la Sucrera. A la dreta, la casa dels amos, una mansió senyorial, deixada, inquietant, i un punt misteriosa, on es podia haver rodat una pel·lícula d'en Hitchcock. L'Eusebio enfila la llarga recta pomeres i parers a banda i banda, al camp de futbol a la meitat. L'autocar ens deixa a la plaça davant de l'escola de Menàrguens, un institut de dos pisos, on ens barregem amb alumnes dels pobles veïns de Corbins, Torlameu i Menàrguens. A l'entrar, un guirigall de crits i corredisses, una entrada a la nostra adolescència, un pessigolleig ens inquieta. Què hi trobarem a dins? Al sortir, tot un món d'emocions, de records, alguna malifeta, dies feliços, històries inoblidables que ens acompanyaran per sempre. I això era ahir mateix. Que passeu un gran dia, Joan Ramon. I ens afegeix, tant si la llegeixes com si no, gràcies, no l'he escrit a mà, ja que em costa i fins i tot jo d'entendre'm a vegades. Els diumenges és el dia que la meva feina de pagès em dona una treva. Disfruto d'una de les millors estones de la setmana escoltant el Besar i el Via Lliure. Alguna vegada m'ha enganxat el tros amb els ametllers florits, però el tractor obro a les portes de la cabina i a aquella hora del matí hi ha una quietud, el sol amaneix i només el cant dels mixons acompanya el Besar. Meravellós. Petites píndoles d'alegria i goig com aquesta i que són fàcils d'aconseguir us faran gaudir d'un dia més al paradís.
Doncs li agraeixo moltíssim.
En Joan Escolar.
Sí, el Joan Escolar des de Castelldans, com també el Joan Mestre, també de Terres de Lleida. Moltíssimes gràcies per escriure'ns aquestes cartes. Bé, ja sabeu que les podeu enviar a l'adreça habitual, al Besar de les Sorpreses, Avinguda Diagonal 477, planta 15, codi postal 08036 a Barcelona, i la norma és la mateixa, l'Albert les llegeix una per una, per antena, i quan les ha llegit, doncs bé, la respon també personalment una per una. Bé, anem al Beverly Express, que està preparat, i avui, un altre cop, la Union Jack, aquesta no m'enganya, no? Que aquesta no m'enganya, no?
No exactament.
Ah, no, perdó,
fixa't.
L'he vist de lluny, val, no, tens raó. És que m'ha semblat que era la Union Jack, bueno, la bandera britànica, però no, és allà petita, és una part només de la bandera.
Correcte, sí, sí, sí.
País de la Commonwealth, per tant, deu ser... Pot ser Nova Zelanda, no és. És Austràlia?
A prop, sí, sí, bingo, molt bé.
Austràlia,
sí,
molt bé.
Ostres, sí, escolta, noi, és un expert en vexologia,
no.
Tu, eh?
No,
de veritat, Jo amb prou feines identifico la senyera, vull dir que...
Avui
marxem cap a Sydney i a la seva universitat, que és la més antiga del país, fundada l'any del senyor de 1850. És una d'aquelles institucions més prestigioses de tot el país, acull prop de 50.000 estudiants i en ella s'imparteixen coneixements de totes les branques del saber. El nostre punt de partida, però, és un laboratori on s'hi estudien les ciències naturals, però també enginyeria. I marxem allí perquè estan investigant dos tipus de bolets que són capaços, atenció, de fer desaparèixer el plàstic. Sí, ara t'ho explico. Mira, posa't aquesta bata, que aquesta bata blanca...
Vale. Ulleres també d'aquestes així...
Sí, sí, no, però vaja, no anem al laboratori de química,
vale.
Et va bé aquesta bata?
Sí,
no?
me la poso, jo cap problema.
Mira, aquesta acreditació que també tens aquí...
Això és important, eh?
Sí, home, perquè si no ens deixaran passar... Sí, tot i que m'han donat les claus, ja veuràs, vull dir que aquí hi ha una familiaritat...
Ah, vas fent
que...
tu,
sí.
Carai.
Vale, marxem cap allí. Sí, som-hi. Bueno, doncs mira, ja hem arribat. Sí, ja hem arribat.
Carai, però aquí podem entrar, segur?
Espera, sí, perquè... Espera, que tinc la clau aquesta.
Bueno, no, de veritat no hi ha ningú aquí.
Sí, sí, mira. Aquí la tinc.
Però està molt fosc, això,
Sí, espera't. A veure si...
On són els...
Tu que m'han dit que estava aquí a la dreta.
A la dreta.
Són aquests llums, a veure?
Jo no toco res, tu. Mira'l. Li costa, avui, aquest. Ara.
Espera, que hi ha un timbre al final, que si no, la porta no s'obre.
Hosti, noi.
Ara.
Vale.
Molt bé.
Hosti, noi.
Doncs mira, ja estem
aquí. I aquí segur que no és d'alta seguretat o del risc o alguna cosa.
Bueno, sí, alguna cosa sí, perquè que no s'escapi algun animaló, dic jo, no sé.
Però hem de tocar res aquí. Vale.
A veure, hem d'anar amb silenci, si sobretot no toquem res, perquè ja saps que els laboratoris és allò de...
No, res.
La meva àvia deia, és que teniu la vista als dits, saps? Els nens petits que tenen la vista als dits.
Sí, és veritat.
Cosa que veus, cosa que vols tocar, no?
Sí.
Bueno, hem d'anar amb silenci, què? Perquè, mira, aquí són 3:45 de la tarda, ja veus que hi ha gent treballant allà, hi.
Sí. Ni contesten ni res.
No, home, estan molt concentrats.
Molt seriosos.
Com et deia, fa pocs dies han fet una descoberta molt interessant.
Sí.
S'ha trobat un tipus de fong anomenat Pestalotiopsis microspora, que pot descompondre el plàstic i fins i tot en llocs amb molt poc oxigen. La troballa ja s'ha difós i entre les seves conclusions es podia utilitzar per eliminar els residus, doncs, home, d'un dels materials més útils però a la vegada més abundants i nocius pel medi ambient, com és, evidentment, el plàstic.
Però, o sigui, al final és, a banda de saber que això pot passar, és aplicar-ho ara, això, no? Sí. O sigui, pot desenvolupar una tècnica, no? Perquè serveixi per alguna cosa.
Ara posem aquest bolet i menja.
Sí, clar. No, és que no...
Que no crec que vagi per aquí la cosa, eh? A veure, jo, ara hem parlat de fongs i de bolets, i encara que a vegades es confonen, i, a veure, diguem-ne que hi ha diferències, eh? Una bàsica seria que els fongs són éssers vius que estan formats per dues parts. Una, el miceli, que vindria a ser, per trobar una mena de paral·lelisme, diguem-ne, popular, que vindria a ser com una mena d'arrel, eh? I que està amagada sota terra, i llavors l'altre és el bolet, que diguem-ne que és la part visible i que actua, permetem el col·loquialisme, com a aparell reproductor.
D'acord.
A través de les espores.
Sí.
A veure, no tots els fongs en tenen de bolets, eh? Vull dir que per trobar un paral·lelisme, si un fong fos un arbre, els bolets serien una mica els fruits.
D'acord.
Jo he trobat aquesta notícia molt interessant i per això et proposo un nou basal de les sorpreses, el que fa el número 308, que dedicarem a la part, diguem, més simpàtica, més gastronòmica i també més misteriosa de tot plegats. Avui, doncs, la lletra B. La B de bolets.
A veure, t'he de dir una cosa, Beorlegui, que és que...
Sí.
A veure, per molt que hi hagi canvi climàtic, i si ara plou, i ara fa calor, i ara no sé què, no és època de bolets, ara.
Home...
O sigui, per molt que hagi plogut, ara, tampoc. O sigui, no, potser hi ha alguns concrets que tal, però no toca. No toca, jo.
Sí. És veritat, tot i que amb les pluges que he tingut aquests darrers dies, vols
potser
dir que
algú no s'engrascarà
i diu calla, a veure si sortirà alguna cosa, no? A veure, més enllà del seu element gastronòmic, ara en parlarem, des de fa molts segles els bolets han tingut una càrrega gairebé mística. El fet que no siguin ni plantes, ni animals, que creixin en llocs inesperats, que tinguin una part visible, però també una part amagada que és molt més gran, que alguns d'ells siguin menges exquisides i d'altres provoquin una incòmoda indigestió o fins i tot la mort, que alguns tinguin propietats al·lucinògenes i que estiguin associats a algunes figures mitològiques del bosc, com els noms o els barrufets, doncs fa que tinguin unes connotacions ben especials, i més a casa nostra, que sempre, home, no ens enganyem, sempre ha sigut terra de bolets, no?
A tu t'agraden, per això, no? Hi ha gent que
a veure,
no...
jo no passo dels bàsics,
oh,
eh? Vull dir que jo, gírgoles, camagrocs, pinatells i rovellons, sobretot rovellons,
home,
eh?
Però
sí, sí, m'agraden els bolets, eh? Vull dir que quan me'ls posen, jo, encantat, eh? Però no els conec, o sigui, més enllà el rovelló, que és molt evident, perquè l'etiqueta posa rovelló, doncs
vagis al bosc i el sàpigues diferenciar, no? Si no, perquè...
Ah, això mateix, no, els teus enguarden al bosc, eh?
No, no,
sí, sí, no. Aquell cistellet de mimbre,
res.
Ni parlar-ne, eh? Jo prefereixo que els altres siguin els experts els que m'assessorin sobre la comestibilitat d'aquests productes. De fet, el bolet és un producte antiquíssim. Es pensa que podria haver aparegut fa uns 500 milions d'anys d'una període càmbric, i actualment hi ha catalogades més de 14.000 espècies. Algunes grandioses, com per exemple el bolet de la mel, que és una espècie invasora, que és un dels organismes vius, diguem-ne, més grans del món, i els micelis del qual, recordem, les arrels, com hem dit abans, es poden estendre centenars d'hectàrees per sota terra. O sigui, imagina't de quin organisme estem parlant, eh? Per això també, i des de l'antiguitat, el bolet ha tingut elements gairebé sobrenaturals.
Elements sobrenaturals. De quin
doncs
tipus?
Sí. Doncs mira, començant per la seva antiguitat, la representació més antiga d'un bolet va ser trobada en una tomba d'un faraó que es deia Amenemhet i que data de fa 3.500 anys. A Egipte es consideraven un aliment dels déus i només els faraons en podien menjar. Aquestes propietats van ser heretades pels romans, que les usaven com aliment a les tropes perquè consideraven que els bolets proporcionaven una força addicional, una mica com lo de la marmita de l'Astèrix, per entendre'ns, però aplicat aquí als bolets. Amb els anys també van pensar que tenien un poder afrodisíac, i per això el seu consum va ser prohibit entre els soldats romans, no fos cas que tinguessin distraccions amb els seus companys en lloc d'estar matar-se entre ells, que en el fons era la funció per la qual anaven a la guerra, no?
Uh-huh.
A l'edat medieval, les supersticions van convertir els bolets en criatures gairebé diabòliques, al costat d'altres éssers com els gripaus, els gats o els ratpenats. Es deia que quan el diable visitava el món i volia descansar, feia sorgir de la terra un bolet per asseure-s'hi.
Oi!
També hi havia la creença, sí, que els llampecs que cauen en una zona afavoreixen l'aparició de bolets, que és una idea que sembla que científicament s'ha acabat demostrant. Com també el fet que els bolets han estat un eficaç mètode, doncs, d'enverinament. Vegem tres personatges històrics ben famosos que van sucumbir a la seva ingestió.
Qui és el primer d'aquesta llista mort, famós per la ingesta d'algun bolet?
Doncs mira, el primer és molt rellevant, Gautama Buda, més conegut com Buda, el príncep de Kapilavastu, eremita, mestre espiritual i inspirador del budisme, que va viure entre el segle VI i V abans de la nostra era, i que segons la tradició, doncs, que segurament que recordareu a través del cinema o de la cultura popular, va créixer en una família aristocràtica i després d'uns anys d'ascetisme va experimentar una mena de despertar espiritual que el va portar a construir una comunitat religiosa on va ensenyar durant 40 anys a ser venerat com un ser plenament il·luminat que va predicar un camí cap al nirvana, és a dir, l'estat d'alliberament de tot patiment. Als 80 anys va menjar un plat de bolets que li va produir vòmits, hemorràgies i grans dolors abans de morir.
Va, anem pel segon personatge mort o assassinat per la ingesta d'algun fong, d'algun bolet.
Doncs mira, una pista, aquesta música que estem escoltant.
No la reconec, a veure... L'hauria de reconèixer, no?
Ah, bueno, ets molt jovenet, eh? Però sí, diguem-ne que és una sèrie llegendària, el tema principal de Wilfred Joseph pertanyent a una sèrie mítica dels anys 70 que és el Yo Claudio,
home,
que en el seu moment a la televisió va interpretar Derek Jacobi. No sé si l'has vista, eh? Perquè...
No, he vist fragments, perquè després hi ha algunes reposicions en català, no? També Yo Claudio i tal,
sí,
però i tant, no m'ha enganxat mai el moment per veure-la.
Aquí s'explicava, recordem, la vida d'aquest emperador romà que va viure al primer segle de la nostra era i que està basada en la famosa novel·la de Robert Graves, si no recordo malament. La creença més estesa, tot i que tampoc no està confirmada mai del tot pels historiadors, és que Claudi va morir enverinat per bolets i es va culpar a la seva quarta i última esposa, Agripina, que va voler, diguem-ne, accelerar que el seu fill Neró, sí, el de la lira i l'incendi de Roma, per entendre'ns, pugés abans d'hora al poder. És a dir, l'hereu natural de Claudi era Neró, i com que no es moria, com que no es moria Claudi, doncs l'esposa de Claudi va voler, diguem-ne, accelerar aquesta successió. I es veu que... Però, clar, el van venir amb bolets, però es veu que una inoportuna diarrea va impedir que Claudi morís del tot. Tot i que llavors, per això hi havia el metge personal del César, que era Genofont, que diguem-ne que el va acabar de rematar, eh? Vull dir que el metge...
El metge, eh? El Matasanos, eh? En aquest cas.
Això mateix, eh? Bueno, és que la mort natural en aquella època era aquesta, eh? Vull dir que no, és que mort de mort natural. Sí, clar, evidentment, clar, és que la natural en aquella època, no? Vull dir que...
El que sol passar, no?, amb els emperadors i amb els alts responsables, que acaben morts d'aquesta manera, més o menys, no?
Això sempre em recorda la cita de Shakespeare, no? Sí. Ben inquiet és el cap que porta una corona.
Ah, sí, sí, això és veritat. Parem per al tercer dels personatges. Hem fet Buda, hem fet Claudi. El tercer. Personatge, entenc, d'alta alcúrnia religiosa per la música que m'acompanya.
Doncs sí. El Miserere Mei, estem parlant d'un papa, encara que darrere, aquí no va haver-hi cap conspiració, eh?
Ah, no, eh?
No estem al segle XV, no estem amb el temps dels Borgia, es tracta d'un papa, diguem-ne, una mica posterior, de Climent VII, que va viure entre els segles XV i XVI, era fill natural de Giuliano de Medici, que va morir a la famosa conspiració dels Pazzi, i nebot, per tant, del grandiós Lorenzo de Medici, de la gran família italiana renaixentista. Climent VII va viure temps difícils, com, evidentment, tota aquella època, va intentar reformar algunes ordres religioses que s'havien relaxat molt i enmig d'aliances polítiques delicades que el van portar fins i tot a passar una temporada a la presó. La seva debilitat eren els bolets i va morir d'una ingesta accidental quan només tenia 56 anys. I és allò que ja diuen, no? Tots els bolets es poden menjar, només que n'hi ha alguns que només un cop.
Està bé. Una mica com comentàvem la setmana passada de Indiana Jones i l'última cruzada, la frase de eligió mal. Doncs no va triar el bolet adequat. Bé.
No sabem quins bolets van enverinar aquests il·lustres personatges, perquè no sabem exactament de quin bolet estem parlant, però si hagués estat a Catalunya, doncs home, en podrien haver-hi uns quants que potser no són mortals, tot i que també poden fer passar una molt mala estona.
Però Però tu em dius que no tens molt coneixement, no, micològic?
No. Home, això, vida, res. Mira, a casa hi ha un llibre de bolets i m'he dedicat a buscar, diguem-ne, alguns noms. D'acord. Perquè, a veure, tothom coneix una mica la Marita Muscària, no?, que és el que és el més popular de tots, aquest que és un bolet que, per altra banda, visualment és meravellós.
Sí.
És aquell que té un barret de color vermell viu, que està cobert amb escates blancoses i que és on hi viuen els barrufets, per
exemple,
doncs, no?
Exacte.
També és veritat que rarament és mortal.
Ah, això te n'anava a dir, malgrat... és mortal o no?
Sí. Bueno. No és del tot mortal, tot i que hi ha la creença popular que sí que ho és, no? I en canvi sí que n'hi ha d'altres que alguns són mortals i que tenen noms ja una mica rebuscats. En català, per exemple, tenim la bola de neu pudent.
Carai.
El mataparent amarg o la farinera borda.
Carai.
Que són bolets, diguem-ne, que s'ha d'anar molt de respecte. I de comestibles, home, doncs també tenim alguns quants amb noms curiosos, com, per exemple, la pagallums de cama blanca, el bec de perdiu, la cassoleta taronja, el fetge de vaca, el mataparent de camarroja, la pebrassa vellutada, la bola de neu de bosc, el mullerit clapat, el pinatell de calceta i especialment aquell que tothom coneix, que és el rovelló, que és el bolet per excel·lència de casa nostra, que en castellà, per exemple, té un nom... En castellà no és el níscalo?
Níscalo, sí senyor.
Que és un nom, a veure, amb tots els respectes,
sí, sí.
Però jo trobo que és un nom molt lleig, el
molt níscalo. Lleig, molt lleig.
El català, el rovelló, té un punt popular, sí, familiar, sí, sí. Sí o no? Eh?
Sí, sí.
I a veure, recordem, diguem-ne, quina és la seva... No sé com t'agrada a tu els rovellons, eh? Jo, per exemple,
qualsevol
el típic,
manera.
A la brasa, diguem-ne, amb una mica de julivert, estan extraordinaris, Però clar, a banda de ser una menja exquisida, no oblidem que també és el nom de dos personatges ben coneguts.
Ah, mira, pensava que em anaves a dir el rovelló dels pastorets, però vaja...
Sí, és aquest. No, és que és aquest,
Ah, és aquest?
Aquesta és una de... Sí. Aquesta és una de les moltes cançons que cada companyia, evidentment, adapta al seu criteri i que sonen, doncs, en una de les moltíssimes representacions dels pastorets.
Saps què em pensava?
Aquí la versió...
Perquè ara ja no el tinc al cap, però hi havia aquells dibuixos del rovelló del...
Sí, bueno, és que aquí també anirem.
Del Vallverdú. Val, no m'avanço.
Correcte, sí. El primer per això, aquesta cançó il·lustra, doncs, això, el personatge dels pastorets en Folk i Torres. Recordem, l'obra és de l'any 1916, i que és, evidentment, la més popular del nostre país. L'obra té moltes variants, molts autors, recull una gran tradició que remunta al nostre país al segle XV i planteja la història, recordem, de dos vailets, en Lluquet, que és l'heroi, que és el noi espavilat, i en Rovelló, que és el que porta, diguem-ne, més comicitat a l'obra. I ja que parlem del Folk i Torres, doncs això que deies, doncs també podem mencionar una de les edicions dels seus premis literaris, el que va recaure precisament en l'obra Rovelló, que també és el títol d'un dels llibres més coneguts del lleidatà Josep Vallverdú, del que se celebra precisament el seu centenari aquest mes de juliol. El llibre sobre un gosset es va publicar l'any 69 i 30 anys més tard se va fer una sèrie de televisió que és la que possiblement tu recordaves, no?
I tant. El que passa és que no recordava la careta d'entrada, que suposo que evidentment no és aquesta perquè això és dels pastorets, però al sentir-ho he pensat, deu ser aquesta. Però
sí,
no.
Deu ser aquesta, sí. Doncs ja que parlem de bolets per la canalla, un de ben gran que vam descobrir quan érem nens, el de l'estel misteriós.
Ai, sí. Aquell bolet que creix, oi, amb Tintín, que
correcte.
Va fent-se gran.
Sí. Estem aquí entrant en l'univers Tintín, l'estel misteriós, l'aventura número 10 de les aventures d'aquest famós periodista que observa, recordem atònit, amb una portada ben famosa, la d'un immens bolet que creix en una illa i que només quan llegim l'obra sabem que s'ha acabat formant en un meteorit que ha caigut a la Terra. Malgrat el seu caràcter inequívocament aventurer, com sempre, no podem deixar de banda que l'àlbum va ser publicat en plena Segona Guerra Mundial, l'any 1942, i que quan parla del fi del món, doncs home, Hergé no podia deixar de banda el sentiment general de pessimisme per un conflicte bèl·lic que encara trigaria 3 anys en acabar. I no ens movem dels anys 40 perquè en cinema hi ha una pel·lícula estrenada en aquella dècada on hi surten alguns dels bolets més famosos de la història, el de la suite del Trencanous de Fantasia.
Que sempre hi tornem, Berlegui? Tu tens una mena d'obsessió amb el Fantasia,
Sí. Sí. Ho sento,
però... Aquella
pel·lícula
que jo recordo anar-la a veure de petit i no entendre absolutament res i pensar quina curra, quina tabarra, quina cosa més pesada i que tu per tu és meravellosa.
Sí, jo també ho vaig veure de petit, però és que em va fascinar aquesta pel·lícula, és que em vaig quedar... Va obsessionar-me, És una de les pel·lícules que més em va marcar quan era nen. I sí, admeto que aquestes darreres setmanes poder l'he fet sortir en altres ocasions, però és que no m'he pogut resistir en aquest deliciós fragment d'aquesta obra mestra produïda per Walt Disney l'any 1940, Fantasia, on el fragment de la dansa xinesa de Tchaikovsky surten uns bolets d'aspecte oriental ballant, i que és una veritable meravella. El film, recordem, es pot trobar, òbviament, a Disney+.
Només vull recordar una cosa, que de bolets perillosos... Hi ha hagut aquesta sèrie que està, ha marcat la primera meitat del 2023, que és, anava a dir This Is Us, no, espera't, que no em sortirà el nom, The Last of Us, l'últim de nosaltres, no? Que és una sèrie, sí? En què els bolets són bàsicament una pandèmia mundial que converteix la gent en zombis.
Doncs mira,
directament.
Ah, o sigui, els bolets converteixen la gent en zombis?
Sí, sí, els bolets colonitzen els éssers humans, se'ls hi fiquen a dins. No, terrorífic, eh? Perquè evidentment van sortint, de dins del cos surten parts del bolet, per entendre'ns, del fong.
Mort de Déu,
un fàstic i una cosa tremenda, eh? Però bueno, en fi, gran sèrie, per altra banda, si la voleu disfrutar, doncs, de Last of Us, HBO. Bé, Beorlegui, doncs els encantats amb els bolets, després de veure aquella sèrie vam estar un temps sense tastar-los, però ara ja hem recuperat la posició. Beorlegui, com sempre, una abraçada i ens retrobem el diumenge de la setmana que ve. Que vagi bé.
Moltes gràcies, Xavi, igualment. Adéu-siau.
RAC 1. Cada dia de 12 a 1. La competència.
Mare de Déu, això sí que és fort. Que es veu que... Bueno, és que no us ho puc dir. És fortíssim. Això, mira, saps què? Poseu la competència de 12 a 1, que us ho explicaré.
Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
I l'Angelines.
RAC 1. Tots som...